estrangers.
PP i Vox hi votaran en contra i qüestionaran a qui es refereixen quan parlen de prioritzar els residents, mentre que el PSC hi donarà suport.
I avui, que fa just 45 anys de l'intent de cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que demà desclassificarà els documents relacionats amb aquests fets. 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Continúa recto por calle Manuel Azaña. Has llegado al número 7. Xiu Xiu.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat. Bon vespre a tothom, Jordi Suárez.
Bon vespre, molt bon vespre.
Com anem?
Molt bé.
Cap de setmana ha anat bé?
Sí, tranquil·let.
Tranquil·let, ha fet bonda.
Ja ha fet bonda.
Sí.
Tu com ho has duit?
No, molt bé, també. Ara en Toni Cardell, en el control tècnic, me mira perquè també ha fet bonda. Ah, que sí, fa que sí, m'escap. Molt bé. Moltes coses a explicar avui aquesta setmana en un programa sense nines, Mateu.
I és que no hi seran tota la setmana. La nostra cap també té dret a vacances, clar que sí. Però, com dirien els de la Ludwig Bank, el nostre amor se n'ha anat de vacances.
Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou.
Efectivament, i també deien allò de me'n vaig a cercar-ne un de nou, cosa que evidentment no faria mai de la vida, aquí Xiu Xiu.
Aquí Xiu Xiu només agafam allò que mos interessa.
Exacte, està i correcte. Bé, qüestió de primer ordre, perquè Tinder ja no és tan rendible com abans. Exactament, ho han explicat avui, Match Group, l'empresa propietària, travessa la seva crisi més profunda. L'aplicació perd atractiu, especialment entre els joves, i el mercat fa temps que ho reflecteix. Perquè us faceu una idea, l'any 2021 cada acció cotitzava a $170 i ara ho fa als 34.
És a dir, que ha perdut un 80% del seu valor borsari des de 2021.
Aquest seria el titular, com ho veus tu?
Per aventures joves, ara s'estimen més conèixer-se en persona.
Podria ser, bueno, és una de les teories. Pot ser arribat competència que ho fa millor, o més ràpid, o més real. I com que no ho sabem, sap què farem, Jordi?
Què farem?
Ho deixarem anar. Toni, tu sabries dir-me el motiu? Fa que sí, que clar, que té totes les respostes, perquè avui tenim a ell, com sempre, el control tècnic.
Dos besitos i res més, tothom feliç i tal.
Ja, sí, ja sabeu allò que diuen, que és molt important mirar el cel per saber què passarà a la Terra. I hem de dir que al cel estan passant cosetes, eh? Una festa per a astrònoms i aficionats, perquè els anys 2026, 27 i 28 podran gaudir ni més ni manco que de 3 eclipsis de sol a les Balears.
I per entendre què passa, necessitem aprofundir. Origen astronòmic dels eclipsis. Instrumental adequada. Millors punts, horaris, recomanacions de seguretat. Per què passa això, i de manera tan seguida?
I mos ho explicarà Salvador Sánchez, ell és president del patronat de la Fundació Astronomia i Astronàutica de Mallorca. Benvingut a Xiu Xiu, bon vespre.
Hola.
Com anem?
Bé.
Això és inèdit, no?
Sí, és molt... és irrepetible. Irrepetible. El que és tenir tres anys seguits, això no, filant 2180 o alguna cosa així, no se repetirà. Nosaltres veiem que és una oportunitat única per l'essència de l'espai, que la gent s'entusiasmi, que pugui gaudir d'algo únic. Nosaltres que estem amb això, pues, l'equip dels tallers, pues, hem viscut en primera persona eclipses de sol totals. El darrer va ser el 99, Europa va ser el darrer, i vam estar una setmana a Alemanya perquè se veia d'allà total.
És a dir, l'any 1999, Salvador, vas viure un eclipsi total, bé, de sol, a Alemanya. Vas haver de partir fins a Alemanya per veure.
Sí, sí, perquè és una setmana per preparar el lloc i tot.
I és tan espectacular com
sí,
diuen.
Sí, s'ha de viure, s'ha de viure. Això pot molt que t'ho contin i tu m'hi veus per un vídeo. No, tu l'has de viure, te'n dones compte que passa algo important. Sí. Què passa? Que hi haurà una coincidència astronòmica, una coincidència... coincidència, però de veres. La Lluna és 40 vegades més petita que el Sol, perdona, 400 vegades més petita que el Sol, 400 vegades, i està 400 vegades més a prop. Uh-huh. Entonces, què passa? Que coincideixen en tamany aparent en el cel. Això és una coincidència. Uh-huh. Entonces, què passa? Que un temps no se sabia què passava. El Sol, de repente, tenies 2 o 3 minuts de foscor, se feien les estrelles, i la gent s'assustava.
Clar, clar. I és ver això que els animals se comporten diferent?
Sí, els animals van a lo seu.
I què passa amb els animals?
Home, s'ha estudis i documentació de que se'n van allà a lleure, sobretot les gallines, no perden el temps, i els animals pues, queden un poquet aturats. És un tema que home, només dura 2 o 3 minuts. El cas nostre durarà un minut i mig.
Un minut i mig. Això sí, el gos d'enguany, que està molt sonat, quan va sortir la notícia, bueno, aquí ho van tractar molt, però clar, també n'hi haurà 2027 i 2028. No és el mateix tipus d'eclipsi?
No. El 2027 hi haurà una eclipsi total a Espanya, però per veure-lo total t'has d'anar a la part de sud d'Andalusia i nord d'Àfrica. La resta d'Espanya, nosaltres també, veurem un 90% de l'eclipsi, que ja se nota, està ahí. I el 2028 serà un altre extraordinari eclipsi, que és en el gener, que és anular. Què vol dir? Que la Lluna, per qüestió d'orbitals, no arriba a tapar 100% el Sol. El tapa bé i deixa un anell de foc, un anell de diamants. I és algo també extraordinari. Nosaltres l'hem vist a València, el 2005, i això, ostres, què està passant aquí? Però és un escenari de pel·lícula.
Clar, però això mos passa 3 anys seguits.
Sí.
És una pura casualitat o té qualque explicació més enllà?
No, les efemèrides donen això, que aquest període, i mos toca, home, la Península Ibèrica, Balears, tu vas a mirar un poquet, i això és una franja de 300 quilòmetres que comença a dalt de l'Atlàntic Nord cap aquí, i clar, mos toquen al final.
Però clar, d'això tenir un percentatge de que passi deu ser baixíssim, no?
No saps, la història no ha passat mai. I crec que la pròxima vegada que hi hagi un 2 seguit serà el 2180, que ja ni ho hem mirat.
Déu-n'hi-do. A més, clar, hi ha moltíssimes preguntes. Ho dèiem abans. Quin és l'origen astronòmic dels eclipsis? Instrumental adequat, els millors punts, els horaris, recomanacions de seguretat, etc, etc, etc. I per això, Salvador, estàveu promocionant tant un taller que organitzeu entre gener i juliol, és a dir, a les portes d'aquest gran eclipsi solar i total. Com se pot apuntar la gent? Què ensenyareu?
Bueno, hi ha un cartell anunciador que s'ha enviat per tot, entrar també a la pàgina web de la Fundació, i avisar que per març ja no hi ha places. Estem empleant el que és l'Observatori de Luis Vives i l'Auditori de Luis Vives, que hi caben 300 persones, ja no hi ha places per març. Queda ja abril, bé, d'abril fins a juliol encara podem agafar la gent, i la gent s'apunta perquè vol conèixer, vol saber com disfrutar d'un eclipsi i no fer-se mal.
Exacte, importantíssim, de fet, i perquè vos trobin, vos poden anar a cercar en el web d'Espatronat, que com mos el recordes?
Sí, és Fiat, Fundació Astronomia de Mallorca, ja va sortir a la web, és ràpid, i així ja ho veureu,
I és gratuït?
Gratuït. Gratuït, s'han d'apuntar... Si no t'escrius, no pots anar. I després hi ha hagut col·lectius de turisme i tal que s'han apuntat a part perquè estan preocupats pel tema, no? I, de fet, en el dia 27 fem un taller de reforç. Ho fem a l'Observatori de Natura Park, que estem muntant en l'Observatori, pel tema de l'alineació planetària, que se produeix dia 27 i 28. I també aquest ja està ple.
Ple. És a dir, la gent està molt interessada, vol aprendre, perquè, clar, no és la mateixa experiència viure-ho des del desconeixement, que sabent què està passant en cada moment, les mesures que s'han de prendre, d'on se pot veure, ja hem anunciat en ocasions anteriors que des de Serra Tramuntana, concretament Solla, és el millor punt, m'equivoc?
Bueno, tota la costa noroest de Mallorca, lògicament, és el punt ideal. Per què? Perquè l'eclipsi se produeix a 3 graus damunt l'horitzó de la mà. Clar, vols una posta de sol. El sol s'eclipsa, se fa de nit, dura un minut i mig, i després surt una altra vegada la llum, el sol. I al cap d'un minut i mig, dos, posta de sol. És algo extraordinari.
Tenint experiència d'Alemanya, l'any 1999... va ser agost, també. Què creus que passarà? Sí, entenem que aquí, bueno, agost, la illa ja està prou saturada, sí, etc. Però què creus que passarà? Sabem que el govern ja posarà fil a l'agulla, a crear, sí, protocols, sí, però com creus que reaccionarà la gent?
La gent va a lo seu. Uh-huh. El turista va a lo seu. Té planificat ja, ja fa 2 anys, reserves de fa 3 anys, hotels mallorquins, d'estrangers, grups d'aficionats, grups italians, nord-americans sobretot, i nosaltres hem assessorat molta gent. Ja tenim, diguéssim, ja tancades operacions, a la serra. I els hotels van al seu negoci, o sigui, reserves ja no n'hi ha, bueno, queden encara, i la part noroest, la costa noroest de Mallorca és ideal. Què passa? Que hem elaborat un mapa de visibilitat també de tota Sitja. Que vol dir que hi ha puestos com Ariany, Costitx inclús, se veurà l'eclipsi total, però se veurà des de les cúpules de l'observatori. A Costitx o comencen a tallar arbres, i això és inviable. Nosaltres vam calcular que hi havien de tallar 240 arbres del pàrquing de l'observatori, però per veure l'eclipsi, això no se farà mai.
I després jo també crec que passarà, que a vegades mos no oblidem que existeix la mà i la mà, i qualcú té un familiar que té una barca o un amic, i tal vegada jo crec que hi haurà moltes barques que sortiran
aquesta és la realitat que molts aficionats que no han vist mai un eclipsi i gent experta, entre cometes, que volen negar. Diu, no, hem d'evitar que la gent vagi a la serra a la mà. Tu no estàs bé, t'has d'aprendre alguna cosa millor, perquè la gent vol anar a la mà, té barquetes, allò apareixerà el dia D, que hi haurà 1.000 barcos negres de Troia, i que sabigueu, que ja està, és públic, que tots els cruceristes, els cruceros, Costa Cruceros i els altres, se fan la competència, ja no hi ha places. Perquè se posaran a la Mar Balear, a la línia de l'eclipsi, i veuran un espectacle.
Clar, comentes que heu fet un mapa de visibilitat. Sí. Quines zones, per exemple, no seran gaire bones?
Tot el que està aferrat a la tramuntana per la part sur, que és Inca, Lloseta, Campanat, Alcudi, Pollença, que estan a la banda d'aquí, rebran l'ombra i no la veuran. En canvi, totes el Alcudi, ja t'ho dic jo, que tenen barqueta, faran la volta. Els cap de Formentó, ja veuran l'eclipsi. I el de Pollença no te digo. Ben que dic que no l'has de dir, a un mallorquí no l'has de dir, o una d'anar.
No has d'explicar les tresques, exactament.
Exacte, no has d'explicar les tresques.
Salvador, molt bé. Amem, aprofitant que avui te tenim aquí, jo, ha estat un tema que ha estat d'actualitat aquests darrers dies. Jo amb tu, en altres ocasions, també n'he parlat sobre el tema. Sé que ets una persona que t'agrada molt, t'entusiasma, de fet, aquesta qüestió. I si me preguntes, què hem de pensar quan l'expresident dels Estats Units, d'acord, que té informació privilegiada, diu que els extraterrestres existeixen?
Are aliens real?
They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept.
Aquí diu que són reals, però que no els ha vist mai, és l'expresident Barack Obama, i després, bueno, afegeix que no existeix l'Àrea 51, que hi ha una conspiració, etc. Però, bueno, ells, els titulars, són reals, però jo no els he vist mai. Amen. Això...
Això ho podries dir tu i jo. I molta gent. Digo sí, però no. Clar, els polítics, en aquest nivell, quan es tracta d'aquest tema, no són de fiar. Perquè ho fan, és una jugada aposta per distraure altres temes. I és un tema molt, molt apetitós i molt efectiu, xerrar d'extraterrestres o de fenòmens paranormals, que ningú pot mesurar i comprovar. Lo de Jomnis, de para largo, i a més és un tema que justament hi ha coses que potser no tenen explicació, un 5%, un 3%. Però tot això de que jo no l'he visto, però existen. Escolta, com ser bruixes... No existen, però les hi.
Clar, i per a tot això, el president actual, Donald Trump, va dir el següent, va respondre això.
Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?
Well, he ain't classified information. He's not supposed to be doing that.
Va dir que no hauria d'haver dit això i va cometre una errada, que és informació classificada. Clar, de qualque manera està dient... Bueno, jo no, no ho diré, però ho va dir ell, però...
Està muntant el xou. Perquè un diu que sí, l'altre diu que no, poli bueno o poli malo, no ho veus. I és una jugada que, hombre, amb una mica d'intel·ligència bàsica te'n dones compte que estan jugant a algo. I els pilots, jo en coneixem molt de pilots, molt de testimonis que han mogut a veure molt de forma discreta i mos compten les coses. Entonces, nosaltres, explicacions molt fàcils, que no coneixien ells, i altres que no. Entonces, que a nivell polític, que diguin això, és que estan intentant fer una mica de fum blanc, que no huele a nada, però és fum blanc. I estem en el mateix punt, perquè uno dice, sí, sí, jo lo, no los he visto, però existen. Va, d'acord, això també ho diu un lloro ben entrenat.
Isabel Sánchez, no sé si hi ha resposta per això. Què en penses? Com a president dels patronats de Fundació Astronomia Astronàutic de Mallorca.
No, jo puc pensar de forma subjectiva,
sí,
avaluar, i el que he escoltat de la gent i familiars meus, de fa un pare, per exemple, van veure coses que ho escrivien o dibuixaven i, clar, no tenien explicació. Però la resta és que és impossible. O sigui, no pot dir, avaluar, no, existen. Tu has vist alguno? No. Però estic segur que existen, bé, de tu mateix. Si és un acte de fe, i per a això es preu és barato.
Exactament. Bueno, són coses que passen al cel, que encara sí, dia d'avui no han pogut explicar.
I...
hi ha tantes preguntes, i tan interessants, Salvador.
Sí, és el que passa. En el cel ara cada vegada més coses. Ple. Satèl·lites, més satèl·lites, satèl·lites civils, satèl·lites no civils, i allà dalt hi ha una guerra, Allà dalt hi ha una guerra entre Estats Units, Xina, i Rússia ha mollat un poc el mag, però hi ha lío. Allà hi ha una competició i se fan mal. Entonces, tu veus de tot, Nosaltres hem detectat de tot.
Salvador Sánchez, hi ha una cosa que sí que és ben certa, que és que l'any enguany, l'any 2027 i 28 podran gaudir ni més ni manco que de 3 eclipsis de sol, i per això des del patronat de la Fundació d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca imparteixen un taller que recordem on se poden inscriure.
Sí, entrau a fiam.com o Fundació Astronomia, te sortirà a la web. I allà podeu escriure. Març està complet, salvo baixes que pugui vedre-la, però a partir d'abril ja he apuesto. D'abril a juliol.
Totes aquelles preguntes que li voldríeu fer, les curiositats que teniu, clar, és una qüestió inèdita, és un fenomen inèdit, 3 seguits en 3 anys, és meravellós. Moltes gràcies per venir, Salvador Sánchez, està molt interessant.
A vosaltres.
I, bueno, ja en qualsevol cosa, portes obertes en aquest programa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I quan va sortir el sol, després de 4 dies, pensaves i fumaves darrere una revista. Són massa domicilis.
La situació. Paper, lletra i Menorca. L'antídot contra l'escroll infinit.
Que va, hi ha moltíssim nivell aquí. No m'ho esperàvem, no.
Les revistes menorquines van celebrar ahir a Sant Lluís la Diada de la Premsa Local, una jornada per reivindicar el periodisme de proximitat davant la globalització.
Capçaleres històriques com Sauba i Sui de Sol, totes dues fundades el 1990, van destacar el seu paper com a altaveus independents de la realitat veïnal i cultural, dos mitjans de lectura pausada que sobreviu a la immediatesa d'internet.
La trobada va servir també per posar en valor publicacions com El Iris o De Ferreries, que mantenen un vincle emocional i durador amb els lectors de l'illa.
Estela amb sa bombeta nua, m'agrada aquesta casa, me n'he de comprar una. I quan va sortir el sol, després de 4 dies, pensaves i fumaves i vares dir que mires.
IB3 Ràdio és cultura.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Hola, sóc Neus i res, la cançó d'avui me la vull dedicar a mi mateixa perquè m'espera una tornada al Cudi Bunyola, uns 35 minuts, 40, més uns 20 minuts més per trobar pàrquing, per tant, necessitar ànims i la cançó d'Elefants d'Alcor i Gràcies per mi que me donarà els ànims i l'energia que necessit. Moltes gràcies i gràcies per fer-me més amena aquesta tornada. Una besada a tots. De què em serveix?
Ida, moltíssimes gràcies per enviar-nos aquestes cançons dedicades. En aquest cas se l'ha dedicat ella mateixa, m'apareix fantàstic. Ja ho sabeu que si mos voleu enviar les vostres dedicatòries, voleu dedicar una cançó a la vostra mare, a vosaltres mateixos, a qui vulgueu, a la vostra cosa, a la vostra ca, és igual. Jordi, tu què li digueries una cançó?
Jo li dedicaria una cançó a ma mare, per exemple.
Per exemple. I ja ho sabeu, 646-93-4501 és el WhatsApp d'IB3 Ràdio, o també el podeu fer arribar en el Instagram, els missatges d'Instagram, @xiuxiu.ib3, ja mos podeu enviar la cançó, l'àudio, i el posarem aquí. Però, bueno, Jordi, ja m'he quedat amb el tema dels extraterrestres a Balears. Tu què en penses d'això, men?
Home, jo, extraterrestres a Balears, tenim a Solla, no?, que hi va estant de casos, el cas, com se deia aquest de l'aeroport?
Minces, per mi.
I també tenim en Joan de Sant Suau.
Jo la que vaig veure és una parada que amb un microbús.
I d'avui en Joan Francesc Barceló, per mi, ha anat a trescar pels carrers de Balears, a menys si trobes microbús.
Què passa?
Què passa?
Què passa, xixixadel·les?
A menys, va cercar el microbús d'en Joan Sant Suau.
A veure, men, abans de res, com esteu, companys?
Molt bé.
Antes de tot, com estan aquestes màquines? Va bé tot.
Molt bé, molt bé. En bon dilluns, Joan Francesc, i tu què tal?
Amb una energia d'inici de setmana, que clar, és que hem de començar amb un pic molt elevat, perquè després tot és deteriorament. És a dir, comences amunt i acabes fatal.
Pot passar,
no sé
a vegades.
Com acabeu vosaltres les setmanes.
Home, com la que has acabat, Jordi?
Jo estic d'acord amb en Joan Francesc.
Sí,
jo de cap derrotat.
Fos, eh?
Dilluns són enèrgics.
Són enèrgics, són enèrgics. Bona, mem. Joan Francesc, has sentit això que deia?
No vull destrossar la teva energia, Xavi, que t'estava escoltant i vas a les totes i ho estàs fent fantàsticament, però has dit el cas Minces, que m'agrada
sí?
molt com has enrebatiat aquest cas, que era el cas Manises.
Manises, exacte, deia jo que m'equivocava. Però aquí està, gràcies,
Minces,
moltes gràcies.
Minces, però Minces m'agrada molt, és com molt nostrat, no? Una cosa Minces, pots... no? Quan te refereixes a que és poca cosa.
Saps què passa?
I no.
Que Joan Francesc, aquell darrer dia me vas embuar entre gent que entrevistaves, que vas... Clar, és que Manises, ara ho he dit bé, i de clar, van entrevistar tanta gent, cercava gent per l'aeroport. Vol que ho recordem, aquell moment?
Vinga, mem. És a dir, els extraterrestres són un tema estrany, los extraterrestres?
No, no es extraño, se ha escuchado, pero realmente no hemos visto nada aquí. Se ha escuchado, cosas raras.
Siempre se ha escuchado. Siempre.
Aquí, en el aeropuerto. Company, ja ho veis. Passen coses estranyes relativament a l'aeroport.
Encara tindrem un titular.
Increïble.
Gràcies. Em vaig molt content.
Amen. Explica-mos aquell dia, Joan Francesc.
Gran feina d'investigació. Estan d'acord o no?
Sí, totalment.
Molt bon treball. Vaig demostrar que, efectivament, s'havien al manco escoltat extraterrestres a l'aeroport de Sant Joan. I per això... Com que avui, bé, heu dit, que allò que ens recorda més els nostres extraterrestres nostrats és un microbús, som a l'estació intermodal de Palma. Què vos pareix?
No, no, m'apareix una genialitat més, marca de la casa Joan Francesc Barceló.
Es pot trobar un microbús i moltes altres coses es pot trobar
sí,
intermodal.
Ara mateix estic mirant aquí les pantalles, no estic trobant microbusos, però sí que les pantalles sembla que tot va amb bastanta regularitat, no com altres bandes de l'estat, que desgraciadament hem sentit molt el tema de rodalies i totes aquestes problemàtiques. Però bé, no som aquí per xerrar d'altres qüestions, som aquí per xerrar de veure si qualcú ha tingut la sort de veure un microbús. Hola, com va, com estàs?
Bien.
Te veig aquí molt tranquil·lament. T'agrada estar tranquil·lament prenent un refresc a l'estació intermodal o és que estàs esperant per agafar un tren?
No, per relajar-me.
Vens aquí a relaxar-te. Sí. Que, de fet, hem de dir que estàs a una tauleta on just a darrere hi ha un mural que és un tren, això, no? Això que tens aquí darrere. T'agrada molt aquest univers dels trens o ets més del bus?
Bus.
T'agrada el bus?
Sí.
El teu nom?
Termual.
D'acord. La meva pregunta és, has vist qualcun microbús per aquí?
No.
No hi ha microbusos. Perquè no sé si saps que diuen que hi ha extraterrestres que venen per les nostres illes i venen en microbús. Això ho sabies, vostè?
Sí.
Sí? Ha vist extraterrestres mai? D'acord, anem a seguir la conversació perquè li està demanant segurament si li ajuda a seguir sense conversa el propietari o la persona que està duent les tasques del bar. Te veig molt enfeinat, eh?
No puedo seguir trabajando.
Això que dus no és un microbús, no?
No.
Això és com un carretó, no? Què és això que du aquest senyor?
Ni idea.
No en tens ni idea. És una taula... Tu sols agafes bus per això?
No.
No agafes el bus?
Ah, i per... sí, agafo el bus.
Clar que l'agafes, idò.
Sí.
I has vist mai un microbús?
Un microbús,
sí. Sí, has vist microbusos. Efectivament, llavors... I el teu nom?
Tomàs.
En Tomàs, Xavi, companys, Jordi, ha vist un microbús. El manco, si pot sembla, anem a seguir xerrant amb en Tomàs, que està menjant un trosset de pizza. Com podem veure, aquí, a l'estació, hi ha una vida de molt de colors diversos, perquè... A veure, i com així agafes un pot de força per després agafar el tren?
Sí, un poc.
Agafaràs el tren ara?
No, el bus.
El bus, perfecte. No sé si saps que a Mallorca hi ha testimonis de gent que assenyala que han vist microbusos volant i que hi havia extraterrestres a de dins. Miri. Coneixes?
Sí, he escoltat els rumors, però no m'interessa molt, la veritat, la veritat.
No t'interessa aquest tema?
No, la veritat.
Però si has vist microbusos, has pogut comprovar que no hi havia estat arrestat?
Microbusos en l'aire, no.
Microbusos a l'aire no n'has vist?
No.
D'acord. Per tant, Tomàs, no m'ho pots afirmar que hi ha estat arrestat.
No, fa una confusió. Però...
Ah, perfecte, és que m'havia animat, jo era Tomàs. I deia, tenc aquest testimoni ideal que estava cercant.
Va ser una confusió.
Ha estat una confusió. Llàstima. No ha arribat a prou titular, no, Xavi
bueno,
i Jordi, per ser una fake news, això, no?
No, mem, jo, francament, si haguessis trobat el microbús d'en Joan de Sant Suau a l'intermodal de Palma, jo t'hagués, bueno, t'hagués regalat, no ho sé, que t'hagués fet, però un bon regal, un bon titular hagués estat. Però veig que un poc complicat. En qualsevol cas, has fet bona feina, Joan Francesc.
Sí, si voleu puc mirar de continuar aquest treball de recerca, perquè veig que hi ha una persona aquí que aprofita també per llegir. Com va, com estan?
Molt bé, gràcies.
Estàs aquí aprofitant una estona d'aquest espai per fer un pot de lectura?
Sí, tinc que acollir ara l'autobús cap a Puigpunyent i estic fent temps.
Molt bé, i no sé si coneixes la història dels microbús de extraterrestres que diuen alguns pagesos que varen veure, un testimoni que se va viralitzar molt en el seu moment, i jo ara vull recuperar aquest treball d'investigació.
No, no el conec, em sap greu, no estic al dia.
Has vist mai microbusos, però, per això, no?
Jo amb un microbús a Puigpunyent.
Vas amb un microbús a Puigpunyent?
Línia 201 dels transports de les Illes Balears està feta amb un microbús. Se fa amb un microbús.
I això com així?
Perquè a Galilea, l'autobús gros, no hi cap.
Clar. No hi cap?
No, pel camí que puja des de Puigpunyent fins a Galilea, un autobús gros no hi cap.
I arriba mai, ja que vos anau pujant un poc els territoris de la nostra illa, no sé si vos heu enlairat mai.
Jo no sé si els extraterrestres manegen o no microbussos, però crec que, tal com està el transport de les Illes Balears, a lo millor podríem venir a donar-nos un cop de mà, perquè no estan massa bé els transports públics. Aquí se potencia el transport individual, se potencien els negocis de lloguer de cotxes, se potencien els seguros, les multes i tot el que té a veure amb el cotxe, però no se potencia el que és el transport públic. I crec que seria una bona tasca per part dels extraterrestres que ens donessin un cop de mà.
Bona proposta que fem des d'aquí, no? Perquè quina és la tasca que creus que podrien realitzar els extraterrestres? A lo millor podrien mirar d'enlairar-los com fa ETN les bicicletes i que els microbusos volassin. A lo millor si descongestionaríem una mica les nostres circulacions, no?
No estaria malament més freqüències, no estaria malament que el tren arribés a més bandes, no estaria malament que hi hagués més seguretat en el transport, que moltes vegades se troba a faltar.
I així, el millor, ens ajuda els extraterrestres?
Sí.
Ja ho veus?
Perquè el que és polítics...
Xavi, digues. Mira, no ho sé, aquí posen...
Home, propostes... Hi ha propostes a Balcana, en qualsevol cas, en Joan de Sant Suau, trobat el microbús, però no sé exactament el mateix microbús, hem trobat un microbús que va fins a Galilea, des de l'estació intermodal de Palma, que és el que agafa aquest locutor cada dia, diàriament, i, bueno, res, has trobat moltes coses. Diverses.
Clar, va a Galilea en bus, en microbús, perquè no hi cap un bus més gran. Per tant...
Exactament.
Tal vegada en Joan, tal vegada en Joan de Sant Suau va veure la línia 201 d'Estip.
Són coses que mai...
M'agrada...
No ho sabrem respondre.
Companys, que vos sembla? Doncs miraré ara d'agafar aquest microbús amb el company que acabem de conèixer... que té conversa, a més, intentarem arreglar el món, i a Galilea, a lo millor m'ho pot de sort, però algunes senyals més respecte a aquests extraterrestres més nostrats, que pot semblar.
Si s'enlaires microbús, mos crides.
Ja ho saps, pots entrar en directe, tens la línia oberta. Joan Francesc Barceló, moltíssimes gràcies.
Vingui, pendents, però, que
pendents,
mai
sempre.
A lo millor s'enlaira aquest microbús.
Que vagi bé.
Tres ràdios, diversió.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
I amb aquesta Sole Mio han de rebre el nostre sol des dilluns. Maria Antoni Miró, bon vespre.
Bon vespre, com esteu? Anava a dir aquesta cançó per
home,
entrar, m'ha encantat.
M'ha encantat. No havies d'esperar manco d'aquest programa.
Clar que no. Que sapigueu que avui estic fins i tot a paper. Me sent superfamiliaritzada. És com si estàs a l'estudi, no duc ni ordinador.
Molt bé.
M'he imprès el guió per estar més agermanats. Què penseu?
Analògica total. Sempre marca de la casa, Maria Antoni Miró.
Exacte. No direm que m'he deixat el portàtil a casa nostra i el conserge m'ha hagut d'imprimir el guió. Això no ho contarem.
Ah, no compti, no comptis això, no comptis. Quedaria molt malament. A veure, Maria Antoni, què molt vens, què molt dus avui?
Avui xerrem d'una emoció que està molt arraigada a la supervivència. Mm-hmm. Segons alguns teòrics, és una de les 6 emocions bàsiques i, encara que a vegades sigui instintiva, també asseguren que està molt lligada en els prejudicis, ja que sovint la podem sentir davant fets no comprovats o sentir-ho d'una manera tremendament irracional. I és que avui xerrarem ni més ni manco que de soi.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
A veure, Maria Antònia, has aprofitat que no hi era Inés per dur-nos aquest tema. Avui, justament, que presentava jo.
Clar, és que la veritat és que tant pel vostre bé com per els oients intentaré tractar aquest tema de la manera més lleugera possible, però és vera que no sé si puc prometre gaire. Per tant, oients aprensius, canvieu de canal en tot cas. Començant per la definició, senzillet. Soi és el sentiment de rebuig físic o moral cap a alguna cosa considerada bruta, perillosa o desagradable.
I a més, és una paraula que com més oi mos fa una cosa, més os li posam. Per exemple, aquí noi, no, quin oi! És a dir, quan te fa molt d'oi, quin oi llarro. I poden sentir oi cap a moltes de coses, no?
Exacte, de fet, segons els experts, hi ha 3 categories depenent de quina sigui l'amenaça o la font que mos provoqui oi, no? Mm-hmm. Primer està aquella que és lligada a la por en els patògens, no? El que seria com aquests agents biològics perjudicials que, per exemple, mos fan evitar persones malaltes o que mos provoca rebuts, com els excrements, mocs, pudors, menjar en mal estat, insectes. En segon lloc, tenim el que té a veure amb l'evitació de conductes o companys sexuals no desitjables. És a dir, que mos faci oi sa lletjor o sa malformació. Mm-hmm. I, per acabar, tenim soi cap a aquelles conductes morals, precisament, que van en contra d'estàndards de comunitat. I, clar, el que posen en perill no és un mateix, sinó sa comunitat, no? Seria, per exemple, rompre certs tabús mos genera una sensació d'adversió. Però, clar, vos he de dir que tot el que mos pot generar fàstic, també mos pot generar fascinació.
Com?
Si no me creus, anem a revisar una peça de reality show que de soi em va fer el seu principal ganxo, i aquesta reality show se diu La meva estranya addicció, estrenada el 2010.
Camina tranquila, això perquè vacila, no té por. Pensar.
Ja me'n recordo d'aquest programa que, per exemple, sortia gent que podia estar enguinxada a... No, és que no ho sé, hi havia coses... Bé, i recordo una persona que estava enguinxada a ses... Bé, a consumir sa senra de sa seva...
Del seu home.
Sí.
Dios. Sí, és que...
M'ha quedat gravat, aquest.
Déu meu.
Sí, és que és icònic, aquesta sèrie. O sigui, té 7 temporades, i he de dir que jo no sé si ho vam arribar a veure per sa tele, jo crec que jo ho vaig veure per YouTube ja. Uh-huh. En tot cas, aquí el que vos duc són alguns dels personatges precisament d'aquesta primera temporada. Començant molt fort, na Lori d'Austin, Texas, està enganxada, per exemple, ella, a dormir amb un secador de cabells engegat des de que té 8 anys. Perquè la calentureta i el renou que fa la reconforta. Però, clar, s'esposa a tenir cremades a sa pell, perquè, de fet, i fins i tot pot provocar un incendi.
Clar.
I, clar, dormint-se a secador, fins i tot ha posat fi a la relació que tenia amb el seu marit, amb el seu marit i, de fet, diu que la seva filla de 3 anys està començant a copiar aquesta conducta. Sí. I, clar, mentrestant, a les afores de Chicago, hi ha una altra persona, una queixa, que admet que menja mitja rotlla de paper higiènic cada dia des que tenia 11 anys. I allà on vagi, diu, aprofita qualsevol ocasió per cedir a la seva addicció, que recordant que és menjar paper higiènic.
Però, mem, això més que fer oi, és un escàndol, això, Maria
clar.
Antònia.
És terriblement escarós, perquè en tinc una altra premissa d'episodi, és que Neypril es addicta a ser ventrílocua, i quan el seu promès li va plantejar un ultimàtum, o jo, o ses titelles, ella va triar ses titelles. No només l'acompanyen a raó, sinó que hi practica fins i tot 12 hores en el dia.
És a dir, que la sèrie té com un patró, no? O sigui, es posa una edició estranya, intervenen familiars o amics per dir-li que aturi, i després hi ha com aquesta típica revelació de trauma que justifica i li ajuda a superar, no?
Sí, tots els capítols són un poc bàsicament el mateix, amb aquesta estructura, i tenim més premisses. Per exemple, o aquesta m'ha encantat. La majoria d'estudiants universitaris escolten música o surten amb amics per gestionar l'estrès. Però en Tempest menja detergent fins a 7 vegades al dia, a banda del sabó que ingereix a la dutxa.
Quina ai!
Però...
Quina ai! Quina ai! És que el que vos deu... És que n'hi ha... Digueu.
No, menja detergent... A banda del sabó que ingereix. O sigui...
A la dutxa.
Uau.
Bé, més que...
Aquest home li encanta el sabó.
Ja diria que és preocupació el que m'ho genera, tot això.
Clar. És que el que aborda... És bàsicament gent menjant coses, aquesta sèrie. I una altra, ja per acabar, és na Bianca, que de fet diu... De petita menjava terra de manera ocasional, però ara desitja ceràmica i cendres. És el que comentaves en el principi, Xavi. I de set cendres diu... Quan ella diu aquell cigarret té molt bona pinta, vol dir que vol menjar set cendres, no fumar-se'l. I, clar, això també sempre és molt problemàtic quan els infants comencen a copiar ses mares. Això és un patró que també està molt recurrent a la sèrie, no? És una sèrie definitivament que causa impressió.
Sí, sí, com a mínim. Però, mem, això aquí en realitat va funcionar tan bé com us imaginàvem, o no?
Bueno, va tenir crítiques un poc diverses, perquè el New York Daily News va dir que era, efectivament, el reality més repugnant de la televisió. Podem estar d'acord. Però un altre, per exemple, Us Weekly li va donar 2 estrelles i va dir que és vera que són molt fascinants aquestes afeccions, però que dediquen massa temps a observar-ho amb morbositat, aquells comportaments estranys, no? I només en els darrers minuts hi apareixen terapeutes i bàsicament tot és molt simplificat, no? Que bàsicament se recetes són fes exercici i escriu un diari. En canvi, una altra revista molt famosa ho va descriure com pot ser el circ de les rareses més entretingut de la televisió actual i, sens dubte, el que genera menys culpa. Perquè, clar, que així com estaven gravades les persones, no generava dramatisme, sinó que ho fa d'una manera molt planera que era com bastant diferent del que s'havia fet fins ara en relació a les addiccions. No sé què en penseu.
Mem, jo crec que hi ha un punt d'èxit que és veure gent que està molt fotuda i dius, potser jo no estic tan malament.
A mi, sens dubte, un programa ultramorbós que cerca això i que, menys, jo que diguin que això és a dir, tracta aquestes rareses d'una manera molt, molt, molt ben tractades, jo, francament, no penso això. És que...
No estem d'acord.
No estem d'acord. I recordo també un altre programa que era Mil maneres de morir, que també era supermorbós i era fent el mateix canal. I, bueno, jo crec que encalça una mica això, és entretenir la gent en base a ses desgràcies alienes.
Però, mem, sí, jo... En aquest cas... Diria que està guionitzat tot això, o sigui, seria molt estrany que fos vera. Com se feia el càsting, sí, per exemple?
És que, com bé deies, una de les controvèrsies que té aquest reality show és que, clar, molta gent diu que són històries fictícies o fins i tot manipulades. Vull dir, per exemple, hi ha una que és presentada la segona temporada com una addicta a la taxidèrmia i és, en realitat, una creadora de contingut a xarxes socials i, precisament, que se dedica professionalment a la taxidèrmia per museus i celebritats. Vull dir, també, clar, una altra cosa que ha aixecat moltes sospites és que, clar, molts de participants afirmen consumir materials que en les quantitats mostrades serien potencialment mortals. Mm. Entre aquests hem dit gasolina, vaporrub, vidre romput i altres objectes. Mm-hmm. Jo també crec que podem estar d'acord que pot ser tot una posada en escena, però ja que hem dit això, ja que són capítols escrits, la pregunta que us vull fer és, si haguéssiu de sortir en aquest reality show, vosaltres què estaríeu fent? Jo crec que seria addicte, tipo, a treure'm son i sella, tipo, m'encanta depilar-me s'excés, o addicte a fer lasanyes, perquè a vegades me passa que me poso un dia a fer lasanyes i decideix fer quantitats industrials per tenir-la molta per congelar. I me trob en 4 quilos de can condensa i tens la sensació com que no puc aturar i que fer lasanya és més que una addicció, més que una decisió.
T'imagines, quantes? Maria Antònia? Avui coneixem la Maria Antònia Miró, és addicte a fer lasanyes.
I congelar-la.
Avui, per exemple, n'ha fet 4 quilos. Jo volia aquest programa.
Totalment, i se m'ha hagut que la lasanya se m'aprodeix la gelera, diu, no, Maria Antònia, ha hagut de comprar 4 geleres a casa seva perquè ja no pot guardar la lasanya que no se menja.
Sa companya de pis ja no l'aguanta més. Està cansada de veure les lasanyes.
Que no, sí, ha passat això aquesta setmana, nins.
No, és fantàstic.
Clar, vosaltres com sortiríeu representats en el reality?
No ho sé, jo tal vegada, clar, és que no ho sé. Maria Antònia. Què poden dir? Clar. Menys Jordi, tu, digues, t'ha tocat.
No sé, Jordi Suárez se passa massa hores tirat en el sofà mirant pel·lícules i sèries i no se mou.
Avui coneixem en Jordi Suárez, és popularment conegut per ser addicte al cinema. Més o manco, podrien queixar.
Més o manco. Però bé, tornant en el fàstic, és veritat que m'ho hem anat molt ràpid cap a la part morbosa, no?
Sí, clar,
les
sempre.
Després diuen que també està molt relacionada amb l'agressivitat.
Això de so i l'agressivitat com funciona? Perquè no m'acaba de quadrar.
Edo, s'ha vist que com més sensibilitat té una persona a sentir oi, menys tendència mostra a ser agressiva. De fet, es fàstic activa una necessitat d'allunyar-nos de qualque cosa que percebem com desagradable o perillosa. I l'agressió, en canvi, implica un apropament, una invasió i un atac. Per tant, són impulsos oposats. Un te fa cap endarrere i l'altre te tira cap a damunt d'aquella cosa o persona. Per tant, se considera que a vegades el soi pot actuar com una manera com de fre emocional que disminueix la probabilitat de conductes agressives.
Mm. Això sí que és molt i molt interessant, Maria Antònia.
Clar, pot ser la primera cosa interessant que dic avui, no? Però bé, també diuen que la sensibilitat d'esfàstic augmenta durant l'embaràs, justament per una hormona que es diu progesterona, i clar, els científics diuen que pot ser que sa mare necessita reduir bàsicament les habilitats de bàsicament protegir el seu embrió i clar, que no sigui atacat. Per aquest motiu és com que sents fàstic de manera molt més sensible, ets molt més sensible a les olors i que tot te faci oi, no?
Mm. És com lo típic de vomitar els matins.
Sí, bueno, també passa en tot moment del dia, hem de dir. He dit que a mi també me passa amb el síndrome premenstrual, que és vera, que tens el nas molt més fi i és precisament per aquesta mateixa raó.
I, mem, això és qüestió moral, Maria Antònia, no en dius res.
He de veure, no m'ha generat un dels llibres que a mi, personalment, més oi me varen generar. Lolita.
Amem, Lolita i soi que li va fent a Maria Antònia.
Exacte. Aquesta novel·la publicada el 55 per en Vladimir Nabokov, com jo crec que tothom coneix, és bàsicament no una història d'amor, que això quedi molt clar. És un monòleg embriagat d'ego d'en Humbert Humbert, un adult que manipula, abusa i segresta una nina de 12 anys, de la qual ell diu que s'ha enamorat, que és una Dolores Hayes.
Clar, això no? A vegades passa. No pot ser, Maria Antònia, que sigui tan i tan bo perquè genera en el lector molta incomoditat?
Sí, totalment, i a més fa com que te sedueix amb el llenguatge i a la vegada te repugna amb el seu contingut. O sigui, aquesta novel·la és un exercici magistral d'aquesta bou narrativa i de manipulació de punt de vista. O sigui, el llibre és com una mena de terror psicològic disfressat de confessió literària. En Humbert, el protagonista, t'intenta convèncer en el lector que allò que sent és passió tràgica. En canvi, en Nabokov, o sigui, l'autor, fa just lo contrari. T'està mostrant la ment d'un depredador fins en el punt de que tu te sents incòmode perquè dius, és que no puc sortir del cap d'aquest home.
I s'ha adaptat en el cine, no, això?
Sí, i pot ser aquestes de llibres més difícils d'adaptar al cinema precisament per això. N'hi ha dues adaptacions, una d'en Kubrick, del 62, i després, més endavant, el 97, d'en Adrian Lin, i el que passa, bàsicament, és que les adaptacions que s'han fet fins ara en el cine parteixen molt de la premissa de el punt de vista d'en Humbert, que en el llibre era manipulable perquè era text, i era monòleg, i era diàleg, i en canvi, quan ho adaptes en imatges, és molt perillós que, no quedi una història romàntica, que aquesta ambigüetat moral no sigui tan fàcil de percebre, de la manera que ho representes no sigui que ho estàs normalitzant, i sobretot, molt d'articles diuen, és aquest llibre inadaptable? Jo crec que no. Jo crec que el que s'hauria de fer, o el que pot ser, queda per explorar, és adaptar una pel·lícula, pot ser amb el punt de vista de la pròpia Dolores, perquè per il·lustrar la visió d'en Humbert, crec que ja tenim massa contingut, i fins i tot aquest llibre mateix, que parteixen d'aquesta premissa, no?
Mm-hmm.
I clar, això...
Pot ser dels llibres més difícils d'adaptar, no?, en el cinema.
Exacte, i per això, per el que comptaven, no? Si filmes des del seu ull, tens perill de normalitzar-ho. I també és això, que hem de dir que molt sovint aquesta cançó que està sonant de fons se diu Lolita, i és quasi com una befa d'aquest llibre, i moltes atletes se senten identificades amb dir, jo sóc una Lolita. No, no ets una Lolita, perquè si fos una Lolita hauries d'anar a teràpia. Mm-hmm. Per tant, podem deixar aquesta ment pertorbada a un calaix, mm-hmm. i hem de dir que és una gran novel·la, però potser les interpretacions després en massa que s'han fet d'ella, ja no tant, i fan un pot d'oi.
Exacte, Maria Antònia, mem, jo no sé si en tenc ganes o al contrari de conèixer un poc aquesta història que mos duràs avui, perquè després de totes aquestes coses tan rocambolesques, no sé si volen sentir la teva anècdota. Tu què en penses?
Jo crec que ha arribat el moment, sí? I a més, avui no us duc una sola anècdota, sinó una recopilació d'elles.
Déu-n'hi-do. I de Maria Antònia, el micròfon de xiu-xiu ja sap que són teus.
Començaré, diguem-vos, una confessió a micro obert, i és que jo vomito amb moltíssima facilitat. Us he de dir que el meu cap, cor i el meu reflex nauseabund estan extremadament connectats, per desgràcia. O sigui, a mi no és tant que me facin aquestes coses, sinó quan tinc sensacions molt fortes, aquest és el meu primer instint. O sigui, el meu cap va en aquesta via de sortida, no? També he de dir que pot ser que està molt lligat és que sóc de mig budell, com diu mon pare, i a vegades, molt sovint, menys més del que puc assumir. Sobretot quan era petita, perquè quasi des de que tinc memòria, a tots els meus aniversaris he vomitat. Fins als 12 anys, aproximadament. I, de fet, vomitava fins i tot en els aniversaris de les meves amigues, els que era un desastre. Era il·lusió, ganxitos i pastís. No, acabava fatal. També recordo un restaurant italià que mon pare, de fet, me va posar sa massa boca per tapar-me-la, per evitar aquell desastre, i en escrit de estar moquetat me va treure de recinte. He de dir que això s'ha convertit en una broma interna familiar, i dir estar moquetat, com qui dir, no, aquí no podem vomitar perquè si no seria massa difícil de fer-ne, no? Mm-hmm. I després hi ha un altre restaurant xinès, que és un altre, bueno, un restaurant xinès, hi vaig anar, i és vera que he de dir que podem dir que vaig semblar una espessor de metro 20, perquè hi vaig anar amb els meus cosins i no varen tenir capacitat de sortir de fora del restaurant, i precisament aquesta tècnica de tapar-se la boca, a vegades hi ha orificis, fa que hi hagi més pressió i arriba més enllà el vòmit. En tot cas,
és una tècnica depuradíssima.
Exacte.
De tot detall.
El millor es prema, perquè no pots tenir dos instints a la vegada.
Deixa-ho fer, no, continua.
No, aquells oients que estan sopant...
La més traumàtica de totes.
Dir, per exemple, fet...
Darrere...
Exacte, però una secció aposta per perdre oients. Maria Antònia, ets apressius.
Dau de vespre.
Va, endavant.
No amb el trauma infantil, que això enganxa. Tornaré a citar mon pare, i és que és vera que ell m'ha ve aquesta genètica seva, així que supos que de qualque manera divina ell sempre està lligat en aquestes històries. Érem ell i jo dins el cotxe anant cap a Ikea, la gran il·lusió de qualsevol infant en aquella època. Hi havia una piscina de bolles a Ikea. I què va passar? Procediment rutinari, trajectes llargs, soia, palma, me vaig vomitar damunt perquè me vaig marejar. Justament mon pare tenia una camiseta seva d'anar sort i me va canviar. Res, una nina petita amb una camiseta vestit, perfectament apta per entrar a una piscina de boies. Però amb això que arribem a Ikea, mon pare va a la dona que donava accés i li diu perquè és bona persona, diu, no duc els sons perquè ha vomitat, però bé, jo crec que pot entrar igualment. Record com, oh, mira, amb cara d'oi aquella senyora d'haver fet càlculs i va dir, clar, si aquesta nina vomita sa piscina de bolles, allò serà una sopa, i per tant va dir, molt sap greu, però sa política d'empresa no mos deixa que qualcú entri sense calçons. Vaig pensar, quina mentida, això és mentida. I segur que al final vaig anar a Ikea i va ser ben divertit, no per sa piscina de bolles, sinó per passejar amb mon pare i agafar una quantitat immoral, una quantitat escarosa de llapisos petitons, però bé, he de dir que ell ho va fer per fascinació i jo per venjança.
Molt bé.
I fins aquí ses anècdotes d'avui.
Maria Antoni Miró, no mos queda més remei que acomiadar-te amb aquest Sole Mio, perquè, francament, ets, a menys si tu també t'ho consideres, la reina de ses anècdotes, més o manco agradables, però són anècdotes boníssimes.
Moltíssimes gràcies. Jo crec que no són les anècdotes bones, sinó la gent que les vol escoltar. I el bon públic que sou vosaltres.
Molt bé, Maria Antoni Miró. Home, la setmana que ve sap més o manco per on tiraràs, o encara no?
Crec que tiraré per l'esperança, perquè ui, crec que necessitam aquesta energia xiu-xiu i com posar un pot de llum en els discursos de foscor que s'estan fent últimament. I una darrera cosa, si m'hi has mencionat,
vale, sí, sí,
és que com estem veient fins ara, no hi ha ni sentiments bons ni dolents, tots mos protegeixen, i el més important és entendre d'on venen els discursos que tenim entorn a aquests sentiments, perquè hi ha molta gent que diu que certes persones i certs col·lectius fan oi, i el que fa oi és projectar idees dolentes sobre gent que no coneixem.
Molt ben dit, Maria Antoni Miró, la reina de les anècdotes, gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve amb molta il·lusió i esperança.
Clar que sí, com sempre, molta esperança, com sempre, que vagi bé.
Adéu.
I de Jordi Irres, nosaltres fem una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una.
Ja, ara tornem.
Amb Coent, Coent. Oh!